aquí, com qui no vol la cosa, podem dedicar aquesta conversa a tots aquells que diuen en veu alta que les coses són de tota la vida. Perquè precisament aquest concepte d'ou de tota la vida és el que va utilitzar en el seu moment l'Eduard Tomàs per parlar d'aquesta conferència que va tenir lloc el passat dissabte a la seu del grup d'estudis sitgetans. La defensa de les tradicions i festes sitgetanes al segle XVIII. Perquè, segons sembla, al segle XVIII aquest concepte de tota la vida ja es feia servir. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
No em diguis que això és tan vell com... com sí, el napeu.
Pues quasi, quasi, la veritat és que sí. Era bueno, em va fer gràcia. O sigui, no, a vegades quan has de presentar aquestes coses dius, però no ho agafes i el document era tan clar que...
El concepte no ha canviat.
No, i era l'argumentari.
Per la gent del segle XVIII, per la gent del segle XX, del segle XXI, el que és de tota la vida es perd en els límits del temps, no el sabem definir, però donem per entès que els avantpassats dels nostres avantpassats, i vés a saber fins on, ja es feia alguna cosa.
Sí, aquí bueno, el van utilitzar com a argumentari dur, diguem, per dir això s'ha de seguir fent així perquè s'ha fet així de tota la vida. Que jo sóc el primer crític a vegades en això del de tota la vida, perquè vas, clar, el de tota la vida és el d'un mateix.
T'ho pregunto perquè en el fons la frase la podem continuar fent servir, però diria que amb uns certs matisos, no? Suposo que el que no podem fer és assenyalar que de tota la vida es remunta a 300, 400 anys o 500, perquè la història ens demostra que a vegades anomenem de tota la vida coses que fa 30 anys que es fan, o que se'n fa 20, o que se'n fa 25.
Clar, és com la doble vessant, no? Hi ha el de tota la vida personal, no? Quan l'altre dia em feia gràcia el Janios, per exemple, la xerrada, va haver-hi un moment, no?, que un dels segons va ser, és que això es fa així, era sol entrar a grellers, però és de tota la vida. És com, clar, és de tota la vida del que ho diu. Sí que és veritat que justament en el cas aquest del segle XVIII, el de tota la vida el defensava l'Ajuntament, no era una persona en particular, sinó l'Ajuntament, o sigui, tenia més entitat, diguem, i bueno, sí que podríem dir que de tota la vida, o almenys de 3-4 segles, les processons de Sitges es fan d'una manera, es documenten, i era el que defensava l'Ajuntament en aquell moment, que seguissin fent les processons com es feien de tota la vida.
I si no, sempre podem dir que hi ha un de tota la vida generacional i un de tota la vida documental.
Per exemple, sí, també. Sí.
Des d'un punt de vista dels historiadors, el documental és el que val, i des d'un punt de vista social, segurament, o generacional, ja ens serveix, diguem-ne, per fonamentar alguns raonaments. No?
Sí, és l'habitual. Sí, aquesta setmana estarem amb aquest sense parar. Això està clar.
Bé, no sé si val la pena estirar del fil, com que amb l'Eduard havíem parlat, bé, i no cal que els diem, és la persona que més ha estudiat el corpus. Bé, podríem començar per aquell corpus que ens deia que definia les bases de la celebració de la Festa Major?
Clar, el corpus de les bases de la Festa Major, això ja seria un corpus general a Catalunya, no seria un corpus a Sitges, però això ja estem tirant a segle XIV, segle XV.
D'acord, estem abans d'aquest moment.
Sí, abans d'aquest moment, més que res és aquell corpus d'això, de l'aparició dels entremesos, no? de volcar tota la teatralitat, tots els entremesos, no? També per explicar, no? per anar bueno, explicar passatges de la Bíblia, etcètera, no? I quan qualsevol element de festiu de qualsevol població es volcava a la processó de Corpus, no? Que és la que va agafar aquesta dimensió enorme de qualsevol cosa que hi havia d'estar allà, no? I allò, els gremis entre ells, no? Quin lluïa més, quin tenia el millor entremés...
I que va servir de punt de partida, no? D'alguna manera podem fer moltes analogies,
Sí,
qui llueix més, qui
sí, tal, sí,
no? En el fons, si fa o no fa.
Seguim igual.
Bé, al segle XVIII l'Eduard ens parla, hi ha 11 confraries que fan diverses celebracions a Sitges.
Sí.
Aquestes 11 confraries ens comentes que varen viure en el seu moment determinades pressions, tant eclesiàstiques com civils. De quina forma s'establien aquestes pressions?
Les pressions, bueno, clar, a les 11 confraries, diguem, que era al llarg del segle XVIII, hi ha, o sigui, per això va ser un moment al fer la conferència, no? Que vaig veure que hi havia el dubte, era, no, durant tot el segle XVIII van haver-hi aquestes 11 confraries, que no vol dir que durant el segle XVII, segle XVI n'hi haguessin altres. Sí. Llavors, les pressions van ser perquè, diguem, així a grans trets, les confraries tenien unes obligacions, que és fer un ofici, fer unes processons, no? Tot un tipus de celebracions molt concretes, i llavors, clar, el que passava una mica, que això venia doncs, ja de segle XVI, venia del Concili de Trento, no? Tot això va agafant el ritual de la celebració, doncs clar, diguem que ja està com molt estructurat, i la festa creix al voltant d'això. Una cosa és que es faci l'ofici o una processó, però evidentment hi havia festa al voltant d'això. Després hi havia ball, hi havia música, etc. Llavors, les dobles vessants de prohibicions o pressions, sobretot pressions que tenen, per una part és eclesiàstica, o sigui, durant el segle XVIII hi ha dos tipus, una part eclesiàstica, que des d'un punt de vista del rector de la parròquia, algunes processons perquè eren molt llargues, feixugues, etc., no les volia fer, o a vegades era perquè...
Això tampoc és nou, doncs.
Sí, no, és inhabitual.
No és que ho hagi dit també Walter, però el rector que no les hagi volgut fer, però sí que en més d'una ocasió, i recordaran, ara ja diríem que pares i mares i algunes àvies, com en el seu moment mossèn Joaquim Comas, va ser un d'aquells mossèns que es va posicionar obertament contra un determinat recorregut de processó.
Sí, bueno, o Concili Vaticà II contra les processons en
per
general.
Per exemple,
podríem fer,
i aquí sí. També vam viure un moment uh-huh. de què fem les processons. Eh? Sí, o sigui que en el segle XVIII, que diguéssim que hi hagués una pressió eclesiàstica sobre el recorregut o la forma d'organitzar una processó, existia?
Sí, clar, vam començar sobretot la conferència explicant bastant l'estructura de les confraries per poder entendre una mica com el funcionament, no? Al final la confraria eren X persones que tenien una devoció, estem parlant de confraries devocionals. Llavors, la gràcia que té, i per això creixen tant arreu de Catalunya i també aquí Sitges, era que no hi havia un... O sigui, per formar part d'una confraria no hi havia una pauta que marqués podien ser confrares i confrareses, no hi havia diferenciació per sexe, ni tampoc d'estrat social. Llavors podien haver-hi això, persones molt benestants com persones molt més humils.
És a dir, qualsevol mateixa... devot o devota es podia fer d'una confraria sense que se li demanés gran cosa a canvi.
No, sí que hi havia, tenien que pagar una quota, diguem, anual. Després sí que és veritat que els administradors de les confraries acostumen a ser persones benestants, que acostumen també a estar al Consell de la Vila. Per això hi ha realment una relació forta entre el Consell de la Vila i les confraries, perquè acostumen a ser els administradors també en formaven part. Però després el que passa que al ser les confraries bastant transversals, el que va passant és que ajuda a crear una sociabilització important a les poblacions, i aquí Sitges també. Perquè clar, cada confraria això, tenia les seves obligacions, però evidentment tenia les seves festes al voltant de totes aquestes obligacions. I clar, quan estem parlant, per exemple, a finals del segle XVIII, una cosa que també defensa l'Ajuntament, que és que es tenen que mantenir les 70 processons, a principis del segle XVIII, jo crec que rondarien les 80 processons l'any, doncs clar, el que diu la processó estem potser conceptualitzant més a la part religiosa, però evidentment hi havia una festa sempre relacionada amb la processó.
80 processons l'any?
Sí, 80 processons l'any. Que clar, estem parlant de...
Això és una processó i mitja per setmana?
Sí. Clar, però per exemple, cada primer
diumenge... Ens n'han quedat 4, d'aquestes 80, ens n'han quedat 4. La de Divendres Sant, la de Corpus, Sant Bartomeu i Santa Tecla. Aquestes són les 4 processons que ens han quedat, però al segle XVIII n'hi havia fins a 80 l'any.
Sí, i a finals del segle XVIII, 1803, exactament, l'Ajuntament demana que el rector faci les 70 processons, que ja tenen també, de tota la vida, ja s'estan fent. L'argument on és el mateix.
Qui ens escolti pensarà, ara ja començo a entendre, el rector... O el paper de l'Església en assenyalar, esclar, però 80 processons que suposo que no podem entendre de la manera que entenem avui les processons. Eren curtes, llargues, suposo que cada confraria, les processons que organitzaven no necessàriament tenien un seguici molt llarg o eren d'una determinada manera?
Eren diferents, o sigui, per exemple, per dir alguna cosa, el Roser, per exemple, cada primer diumenge de mes hi ha un ofici i una processó.
D'acord.
Normalment aquestes processons es feien més per lo que seria com el Raval, no? L'antiga part d'aquí Sitges, sense sortir fora muralles.
Però és a dir, per exemple, durant tot l'any hi havia 12 processons de la Mare de Déu del Roser.
Sí, més la del dia del Roser.
Més la del dia del Roser. 13 processons.
Llavors, la confraria La Minerva, per exemple, el Santíssim Sagrament, en tenia 15, que eren cada tercer diumenge de mes tenia ofici i processó, tenia la Corpus, el cap d'octava i de Setmana Santa. Ja són 12 més 15,
sí,
no?
Està clar.
Que Sant Bartomeu de Santa Tecla
tenia una cadut. Ja en portem 27.
Sí, Sant Lli, per exemple, l'endemà de Sant Bartomeu.
Entesos.
I així moltes, clar, cada confraria tenia les seves, evidentment, i tampoc no la... O sigui, no seria en aquell sentit de si una en fa tantes, jo no en faré tampoc, jo faré les que em corresponen.
Uh-huh.
Llavors, una mica la pressió eclesiàstica en aquest moment és per dues bandes. Per una part és el rector... Clar, el que dèiem una mica abans de la socialització, no? Això vol que molta gent, la gent pues, celebra les festes, i després també, per això també explicava molt les confraries, hi ha una part que era amb el Concili de Trento, es promulga molt, es manté el concepte del purgatori, que les persones, després de morir, abans de pujar al cel, si ho esperaven, havien de passar pel purgatori, eren les penes que no s'havien redimit en vida, doncs s'havien de redimir allà.
D'acord.
Llavors les confraries...
Això recordem els batejats, eh? Val. No, els no batejats es quedaven als llims, pobrets,
ah, bueno, clar.
Sí, clar, sí, i sí, la feina era seva, però els batejats anaven al purgatori.
I llavors, clar, no sabies com de llarg seria una mica el pas del purgatori. Que això, o sigui, quan a vegades ho expliques fa una mica com de, bueno, no? Dona una mica, a la gent se li escapa el riure una mica, però bueno, has de pensar en aquell moment, o sigui, si tu conceptualment estàs pensant que hi ha això, o sigui, és algo que t'importa. I llavors les confraries, per exemple, en totes les ordinacions que tenien, després tenien unes indulgències associades. Si un confrare seguia pues, les obligacions, no? X dies tenies que anar a orar o posar lluminàries a la teva devoció, anar a la processó, a l'ofici, etcètera. Però això guanyaves X indulgències que reduïen el temps que passaries pel purgatori.
Indulgència que encara es dona avui, no en el mateix sentit, però el papa, les benediccions, la indulgència encara és un concepte present a l'Església.
Però
en qualsevol cas, les indulgències suposaven, diguem-ne, una mena de compensació a una bona obra feta per, d'alguna manera, allò en desgreuja d'una mala obra que s'havia fet.
Sí, era això, tant era per acció això.
Com per omissió,
diguem. I llavors, clar, el que passava és que un confrare, quan moria, sí que els confrares també tenien l'obligació, no?, de fer-li una missa, etc.
Sí.
Però llavors un confrare podria deixar, per exemple, un censal o X diners dotats a la confraria, perquè, per exemple, cada any se li fes una oració. Per aquest tipus d'indulgències, d'aquesta reducció de pas pel purgatori, una vegada mort, si els confrares oraven per tu, també encara et beneficiaves d'aquesta indulgència. Diguem que això llavors fa que, a banda de que hi hagi un sentiment, no?, de pertanyença a la confraria, doncs moltes persones quan morien deixant part d'herència cap a les confraries. Això els hi fa guanyar un poder econòmic important. Llavors, com que s'estenen arreu, aquí Sitges, bueno, aquí Sitges en tenim 11, del corregiment de Vilafranca érem la tercera població amb més confraries, després de Vilafranca i Igualada.
Ah.
Això també denota el poder econòmic i nivell de població de Sitges. Pues clar, fa això, que les festes pues, són molt festives, clar, cada vegada hi ha més diners i evidentment els diners es gasten en les festivitats.
Es noten al carrer.
Llavors per la part d'església hi havia un punt que era que no hi havia control sobre què feia la confraria, com gastava els diners.
Perquè
els diners...
les confraries funcionaven absolutament independent de l'església?
Sí, totalment, eren totalment independents. Independents, l'únic que els administradors, dintre dels confrares, cada any s'havien de triar uns administradors nous, o clavari, i això triava entre el Consell de la Vila i el rector. Dintre dels confrares que hi havia, doncs, triaven. Llavors els confrares sortien, presentaven l'estat de comptes i llavors entraven els següents. Però diguem que era l'únic mini poder que podia tenir el rector, que era decidir qui.
D'acord.
Però el Consell de la Vila també decidia.
D'acord. I per tant, no, que volia l'Església era d'alguna forma reordenar i controlar una mica aquesta situació, aquesta organització?
Sí, a gran nivell, a l'Església a nivell, parlem estatal, per exemple, doncs sí, on és aquest. A nivell més local... donaven dos parts. Hi havia la vessant de s'estan gastant molts diners, no? A vegades això és perquè hi havia queixes dels bisbes que estan documentades, no? Que era, no?, com fiestas con poco decoro, no?
Yeah.
O con mucho gasto, no? I a vegades també el concepte aquest de gastar molt amb les festes, no gasten a l'església. I l'altra part era per part del rector, i aquí per exemple a Sitges concretament comencen així, no?, aquestes disputes. El rector també hi havia una part de queixa de em fan fer totes aquestes coses, no estic d'acord amb els imports que em donen per
entesos.
Les coses concretes que tinc a fer.
Entesos. És a dir, no rebo una compensació a l'alçada de tota la feina que em correspon com a rector en totes aquestes celebracions.
Sí, que a dia d'avui, o sigui, ja no un rector, sinó un treballador normal, no? Vull dir,
sí,
al final és la mateixa d'allò d'avui un augment de sou, no te'l donem.
Però això és allò de la devoció i la feina, eh?
Sí.
En el fons, un incís aquí. La Festa Major és esmentada d'alguna manera... En tot aquest moviment, perquè estem parlant de moltes processons, de moltes advocacions, de moltes confraries, aquí la Festa Major com l'encaixem a dins de tot aquest volum, de tot aquest moviment?
Clar, jo el títol per això vaig ficar les festes i tradicions sitgetanes, perquè clar, s'hauria de veure des d'un punt de vista de globalitat. O sigui, la confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla era una confraria més.
Una de les 11?
Una de les 11. Ara, evidentment, era la confraria dels patrons. Abans no hem comentat, cada confraria tenia que tenir un altar. Hi havia unes ordinacions, no? Les obligacions que tenien, s'havia d'instituir en un altar de la parròquia, dins de l'església hi havia diferents altars, que això a vegades potser tampoc és la gent mentalment, no, jo tampoc ho tenia abans, tots els retaules que hi ha a l'església, és que cada retaule pertanyia a una confraria, i aquell retaule tenia un altar, i allà, llavors clar, el retaule explicava també una mica la devoció, etcètera, no? Llavors ara en tenim menys que confraries que hi havien perquè durant la guerra es van destruir alguns.
Però segurament ara per als més joves que ens entenguin, doncs una de les de les confraries o associacions més conegudes, la de la Mare de Déu dels Dolors, que té precisament el seu altar amb la Mare de Déu.
Per exemple. Eh? O, sí, de ca... per o en, exemple. Aquest, en aquest punt de Trento i confraries devocionals...
O la Mare, que la de, Mare de Déu dels Mariners.
També. Bueno, aquest serà gremial, diguem.
Què és?
Uh-huh. Però, per exemple, el del Roser, que seria...
Sí, el més antic de tots, sí.
Sí, i, és, i a segle XVIII, diguem que és, a totes les poblacions catalanes es podria quasi assegurar que hi havia una confraria del Roser. Per als dominics, que tenien més mobilitat, diguem, arreu del, del territori, sí. Era una de les que fundaven, no? I aquí justament és un dels retaules que va poder salvar Jaume Daví, no? Que va portar al Palau Maricel. Llavors, el que parlàvem de les confraries que tenen els altars associats...
Uh-huh. És a dir, tenen l'obligació de tenir un altar...
Uh-huh. Llavors està instituït amb... Ai, ara m'he perdut de veníem...
Sí, veníem de la Festa Major, és a dir, com lligàvem la Festa Major enmig de totes aquestes celebracions.
Sant Bartomeu Santa Tecla, per exemple, estava instituït a l'altar major.
Uh-huh.
Igual que la Confraria de la Minerva també està instituïda a l'altar major. O sigui que això ja denota també
una posició,
sí,
eh?
Una jerarquia, no, diguem. I llavors, evidentment, la Confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla...
Eren les dues més importants,
sí,
Eduard?
Sí, eren les que va poder reconèixer...
La de la Minerva i la de Sant Bartomeu i Santa Tecla, eh? Corpus i Festa Major.
Sí, que al final són les dues festes més
potents, representatives, no? Està clar.
Ara bé, sí que... Clar, llavors, totes les referències a les festes o a Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla és una mica el mateix, no? L'obligació de fer l'ofici, l'obligació de fer la processó... Llavors, clar, obligacions a vegades molt específiques més del rector, de... No, a vegades, bueno, és, la paraula utilitzen per ventar campanes, no? Pues ventar campanes la vigília,
sí.
el dia del patró, després això, no? Cantar completes, cantar vespres, no? Ofici solemníssim.
És a dir, totes aquelles funcions que en tenia la confraria que havia de complir el rector,
sí,
de la parròquia per mort de la celebració de la festa en concret, eh?
Sí, perquè tota la documentació que tenim, per desgràcia, és només la documentació referent a la parròquia. Diguem, a les funcions religioses que li pertocaven al rector.
D'acord.
Gràcies a que han quedat això, com que hi ha hagut molts litigis, no? Hi havia això, les visites pastorals, aquestes queixes, no? Pues això ha quedat documentat. I llavors una mica és això, Sant Bartomeu i Santa Tecla, per exemple, pues una mica la queixa que hi ha per part de diferents rectors durant el segle XVIII és pues això, no? Que és la que fa més gasto, no? Que venen músics de Vilafranca i de Vilanova, però sempre des d'aquest punt de vista de gastar molt, jo em queixo d'algunes coses i a mi no se'm millora econòmicament aquesta queixa que tinc per fer.
O sigui, que des del punt de vista de la confraria el rector no complia prou i des del punt de vista del rector la confraria no donava prou a l'església com per compensar tota aquesta feina que el rector havia de fer per mort de la festa celebrada per la confraria.
Sí, des del punt de vista de la confraria seria una mica de... Tu has de fer això, perquè has de fer això,
perquè
i ja,
això,
ja et paguem bé per lo que has de fer. O sigui, això ja està,
no,
bé com
no,
està.
No hi ha discussió.
Sí.
D'acord. Parlaves, però, i hem fet referència a aquesta, diguem-ne, pressió des del món eclesiàstic, la pressió des del món civil. Quina era?
Des del món civil, clar, la pressió del món eclesiàstic aquí a Sitges era això, a principis del segle XVIII, i llavors això que comentàvem abans, l'Ajuntament requereix que segueixin fent les coses de tota la vida.
De tota la vida.
I al final, com que es millora una mica la dotació, pues es queden en paus. I llavors el que passa després és que a mitjans del segle XIX, ai, del segle XVIII, perdona, arriba una mica el moviment de la Il·lustració aquí a Espanya, era un moviment que estava ja a tota Europa, no?, arrencant. I llavors, clar, és un moviment que sobretot intenta posicionar el que és la raó per sobre de creences sobrenaturals o tradició.
Mm-hmm.
Ho comenta una mica així, no? De la frase era una mica de volent que la gent pensi el que fa, no que faci les coses perquè sí o perquè se'ls ha dit que són així. Que llavors això pica frontalment contra... No?
Amb l'estructura.
L'estructura de la confraria, no? De la devoció, les indulgències...
Sí, és.
I després també altres...
Diguem-ne aquesta concepció de vida marcada per la religiositat i la vocació religiosa o la devoció en qualsevol cas, eh?
Sí, o sigui, sí que és veritat que aquí a Espanya, dintre tot, la Il·lustració sí que no picava frontalment amb l'Església, o sigui, acceptava una religiositat, però algunes coses de la religiositat li semblaven ja anacròniques. O sigui, això ja hauria d'haver quedat endarrere, que també és veritat que era algú que el rector a principis del segle XVIII, quan es queixa de les processons,
sí,
també la queixa va per aquí. Una mica de, bueno, és que potser no cal anar cada creu de terme a beneir el terme.
És a dir, no? Fins i tot apunta que no és necessària tanta presència del capellà en algunes,
sí, sí,
en algunes
ha,
celebracions determinades.
Sí, sí, i a més, quan, o sigui, al final és un litigi, bueno, litigi és entre el rector i l'Ajuntament, i al final l'ha decidit el capítol de la seu, amb els almoiners, no? La Pia Almoina, que encara era qui governava Sitges, i una mica el que decideixen és això, sí que obliguen al pagament, i en canvi les altres funcions... al final el concepte és una mica que el que ven a dir és hi ha aquestes coses que des del nostre punt de vista els almoiners no cal, o sigui, no? Des d'una entitat religiosa dient, pensem que no cal, en canvi el poble de Sitges en aquest punt de la tradició és com, no, sí que cal. O sigui, dona igual que religi, ni que sigui la mateixa entitat religiosa que digui, mira, no cal anar als quatre punts de les quatre creus de terme, sí, per beneir. I és com, no, és que sí que cal. O sigui, ja no importa que conceptualment o religiosament el ritual, no? Ara l'església li sembli que potser ja no estem en aquest punt, sinó que és des d'un punt de vista de ritual tradicional, pues és que ho hem fet així de tota la vida i volem seguir fent així.
I com es comença a notar aquesta progressiva presència de les tesis de la il·lustració en, diguem-ne, en la vida quotidiana de les confraries i en la celebració de les seves festes?
Bueno, com va tota la vida, doncs amb prohibicions. No arriba de cap més manera, diguem.
És a dir, que no arriba d'una forma subtil, eh? No.
No, arriba sí, directe, perquè una cosa és conceptualment, abans quan parlàvem de les processons, per exemple, és que recordàvem, havia oblidat una cosa, per exemple, les processons sortien les relíquies dels sants. Això, per exemple, des d'un punt de vista de la il·lustració, doncs, era algo com, certament,
sí,
com absurd,
fora,
diguem,
fora,
o
de,
sí, sí, fora sí, de lloc, no? O les representacions de sants. Era algo que també hi ha bastantes crítiques, això de representar el sant amb les relíquies, etc. Llavors, el que passa, el que s'uneix, diguem, és quan comença el regnat de Carles III, que el Consell de Castella ja comença amb tota aquesta part, no, de, no impositiva, però conceptual, de la il·lustració, també del regalisme, no, de que la corona comenci a controlar l'església, no, encara hi havia la Inquisició. Llavors, això s'uneix en que hi ha diversos bisbes de l'estat espanyol que la queixa sobre les confraries, les despeses, ja és molt marcada. Per exemple, jo marcava un any, que era el 1768, que el bisbe de Barcelona demana a la Inquisició que prohibeixi que surtin els entremesos per Corpus, tots, i el mateix any el bisbe de Ciudad Rodrigo demana, en lloc de demanar a la Inquisició, demana al Consell de Castella que se li doni ajuda també per controlar el desfase, no?, que hi ha per ell amb les festes que fan les confraries. I doncs, clar, diguem que això des del Consell de Castella, pues, bueno, els hi veuen una mica en la seva línia de, bueno, els bisbes també s'estan queixant. I el primer que fan l'any següent, el 1769, fan una consulta a tots els arcabisbes espanyols. I la resposta de tots, jo posava per l'exemple, perquè per proximitat l'arcabisbe de Tarragona,
sí,
pues fa la mateixa queixa, de que sí, que són desòrdenes generalitzats, que la despesa és molt gran. Llavors, està bé perquè és una, no especifica d'una ciutat en concret, però en canvi les despeses, que hi som, a dia d'avui serien les mateixes, parla, sí, de pólvora, parla de cera, parla de menjar, parla de música, parla de balls, parla de refresc...
D'acord, o sigui, d'acord.
Concreta que les despeses és... Totes les despeses en això. No hi ha despesa a l'església i no hi ha control sobre això. O sigui,
i en canvi la confraria se les gasta, sí, amb vi, amb festa, amb,
sí,
coets,
sí,
no, amb i, festa, i amb tot el...
El mateix que ara.
Exacte.
Llavors, el que fa, clar, ho aprofita el tenir, diguem, no, aquest suport ja dels arcabisbes, el que fa el Consell de Castella l'any següent, que també és el primer cop que es feia així a nivell espanyol, és demana a cada corregiment que demani a cada població que li indiqui les confraries que tenen, quina aprovació tenen, si han estat aprovades això per un dominic o,
sí,
etcètera, o,
sí,
o, és,
sí,
o aprovació papal o aprovació de l'Ajuntament, i quines despeses tenen en les festes. Això per cada població. I us diuen que, clar, el corregidor de Vilafranca demana a l'Ajuntament
de Sitges
que especifiqui les confraries i les despeses que fan en festes.
D'acord.
Llavors, això eren unes dades que estan a l'Arxiu Nacional a Madrid, però no es podien, per consultar tenies que anar allà. Jo vaig tenir la sort quan feia el llibre que just me'ls van poder digitalitzar i us vaig poder consultar tota aquesta documentació.
Són les dades només d'aquell any? De,
sí,
quan
això
es va fer aquella sol·licitud?
Sí, això es va fer el 1770, recull de tota Espanya.
D'acord. I per tant, no hi ha les dades ni del 71, ni del 72, ni del 1768. Les del 1770.
Sí, en aquell moment. Ara, clar, és un cens important. Perquè,
sí,
clar,
sí,
de totes les poblacions d'Espanya que diuen totes les confraries que tenen i el que gasten en les festes.
D'acord.
Llavors, una mica l'exemple posava aquí a la conferència, hi ha com un primer full amb tot el detall, diguem, no?, agrupat, no?, de totes les poblacions. I clar, si el corregidor, jo estic segur, si li preguntessis de totes aquestes, en tu quina et sembla?
Que... Pensin que l'any que ve farà 250 anys d'això, eh? 1770.
Sí, mira, no,
1770. Fa 250 anys totes les 11 confraries de Sitges van haver de deixar per escrit...
Bueno, van mentir de forma extremada.
Així, van així, mentir d'una forma extremada.
Una mica el que deia
abans. Com, com es pot demostrar que van mentir?
Bueno, perquè clar, en la documentació d'aquí Sitges hi ha
consten
el detall
uns números.
Clar, consten uns números de censals que en el cas, mireu que parlàvem de Sant Bartomeu i Santa Tecla, sí, o de la Minerva, de l'import que diuen, a l'import que per sense els tenen els mateixos anys més o menys, és 30 vegades per sobre el que tenien, o 30 vegades per sota per el que diuen que gastava.
D'acord.
Ara, en el cas de Sitges, en aquest detall de totes les poblacions, que clar, es pots comparar
sí,
fàcilment,
sí, sí. Doncs,
si en dos minuts et fessin dir de totes quina és la que, no, la que li està colant més,
amb el corregidor, Sitges.
Sitges amb molta diferència. Perquè primer de tot...
No... Si li està colant més, era perquè suposo que devia ser la que gastava més, també.
Clar, hi ha el punt de que, clar, com que el corregidor està a Vilafranca ja veus pels números que no menteix gaire, però probablement no era algo fàcil, perquè si està allà... Igualada, veus que bueno, tenen més confraries, tampoc les despeses no són molt clamoroses,
sí.
Però si ja fem un detall de conjunt de coses que sí, o sigui, des del punt de vista d'això de defensa de les festes i confraries i les tradicions, pues és dura perquè menteixen molt. Perquè, per exemple, és l'única població en què en lloc de dir que tenim confraries, que eren confraries, diuen que són administracions. O sigui, que és un rang molt per sota, seria una confraria que encara no estava instituïda.
D'acord.
No?
Però era fàcil de demostrar que mentien, almenys en aquest aspecte, ja no parlo pels números.
Clar, em passa que era fàcil pel rector. Clar, no hi havia... En aquell moment, el que jo també una mica explicava és que en aquell moment hi ha una connivència entre el Consell de la Vila, el rector i les confraries. Estan els tres d'acord,
entesos,
s'entenen bé i tot
sí,
va bé.
És a dir, amb el rector s'havien resolt les coses i per tant hi havia la possibilitat que entre tots tres, diguem-ne, Ajuntament, Església i Confraries es poguessin enviar unes dades d'aquelles de ben maquillades
sí,
per salvar la circumstància.
Sí, sí, és així, tal qual. El rector d'aquella època, també era una mica el que explicava, és el rector que ha estat més anys a la parròquia sitgetana, ha estat 37 anys. I és clar, no és casual, vull dir, era un rector que ho veus per lo que passarà després, que ara ho comentarem,
sí.
Pues hi havia bona entesa. Hi havia una entesa perquè en un moment en què es comença a haver moltes prohibicions, a Sitges, en canvi, les festes segueixen creixent. I això és per la bona entesa del rector, que això provocarà que quan vingui el següent pues, tinguem uns problemes que ara encara arrosseguem, no? Que ara ho comentem. Però, clar, va ajudar que en aquell moment de dir, bueno, què fem?
Però vaja, així que en el seu moment vàrem tenir un... No, no sé si dir, vàrem ser també un oasi d'una certa tolerància.
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí. Això és, clar, al final...
Això sembla que ha estat una mena de sí en la nostra història, eh? Una mena de... No sé si
sí, jo crec que es donava bastant amb bastantes poblacions. Clar, si un rector, diguem, que està totalment disconforme, després hi havia el que eren les visites pastorals, que venia el bisbe, llavors el rector en aquell moment aprofitava i es queixava, no? Com el que a principis del segle XVIII...
Ara t'explicaré.
Sí. El que va anar passant amb el temps era que les visites pastorals cada cop estaven més espaiades. Es podien passar 7 anys i no venia el bisbe.
D'acord, clar, i en aquests 7 anys, diguem tu.
Sí, diguem, doncs per això també provocava tensions, depèn d'en quins moments. Sí que és això, aquí si ja es veus que per les visites pastorals, o sigui, en el moment en què ve, tampoc no hi ha cap decret que estiguis veient que el rector s'està queixant.
D'acord.
A diferència de principis del segle XVIII, que com comentàvem...
Que és com
això,
deies que hi havia aquesta.
Sí, que en aquell moment sí que el bisbe decreta que no es facin processons fora de la vila. I això provoca que pocs anys després l'Ajuntament, el Consell de la Vila, faci aquest moviment de demanar a la catedral i a la Pia Almoina que sí que segueixin fent. Però això sí que era el rector que havia demanat que no es fessin i el bisbe li havia dit que val, havia dit, no es faci cap fora de la vila excepte el vinyet per la gran devoció que s'hi té. L'única excepció.
Va tenir alguna conseqüència que recollissin o que s'enviessin aquestes dades de les confraries al 1770?
Clar, va tenir la conseqüència que va tenir primera... va ser iniciar tot de prohibicions. O sigui, quan ja van veure els números, ni que haguessin mentit molt, perquè
sí,
realment,
sí, que anava
probablement,
dir, encara,
tothom va reduir molt.
Encara que Sitges complís, per dir-ho d'alguna manera.
No, i vas veient que les poblacions, o sigui, posen poc, no tan extremament com Sitges, però no són números que veus que hi havia molt més que allò. Però bueno, al final sí que van veure que hi havia moltes confraries, evidentment, i que hi havia certes despeses i tampoc ja haurien tenir prou vista com per veure que eren menys del que tocava.
I per tant, prohibicions. Prohibicions de què?
Prohibicions seguint una mica a la línia del que demanava el bisbat. A curt termini serien prohibicions, el que va suposar. Llavors, per exemple, doncs, clar, comencem amb les conegudes, no?, reials cèdules de Carles III. No? Per exemple, sí que el 1771... la queixa del bisbe amb la Inquisició, pues al final li acaben donant la raó a l'Ajuntament de Barcelona i segueixen sortint els entremesos.
Sí.
Però el 1772 el Consell de Castella ja prohibeix els gegants i la tarasca per Corpus a Madrid. I llavors es van donant així, uns anys darrere anys, o sigui, el 1773 el Consell de Castella ja fa una memòria sobre les confraries, i al final el resum que acaba dient és que sí que hi ha un excés de despeses, o sigui que s'ha de controlar, i que després hi ha un excés també de confraries. I llavors també ja suggereix les poques que haurien de mantenir-se i que les altres no caldria. També amb l'afegit de que si no tenen aprovació també s'haurien d'eliminar, haurien de desaparèixer. Després una cosa és això, una cosa és el decret, una altra cosa és
l'aplicació del decret.
Bé, clar, a Barcelona, diguem, doncs clar, els decrets s'aplicaven, no? Ipso facto, perquè clar, el bisbe està allà. Llavors per això, per exemple, el 1780, quan el 1777 el Consell de Castella ja comença a decretar que no hi hagin balls a esglésies, ni es tregui els sants a les processons perquè hi hagin els balls davant del sant, i el 1780 hi és el decret, el clàssic decret, no? de quan es diu que no hi hagin balls en lloc ni en cap processó. I llavors és quan, clar, a Barcelona, no? ja estava el mateix bisbe que no havia aconseguit per la Inquisició, no? que es retiressin, però clar, el 1781 amb aquest decret doncs, el processó de Corpus a Barcelona ja surt sense cap entremés. I així està doncs, fins al 1798, en què es aconsegueix que tornin a entrar els gegants davant, amb certa separació, però bueno, és que ja s'ha obert una mica la porta, ja tornen a sortir els entremesos, però llavors una mica això per Corpus, no? el que es coneix per aquesta reordenació del seguici, que abans els entremesos estan entremig del seguici religiós, tot tenia unes posicions de jerarquia que venia de segles, i amb aquest canvi no? de desaparèixer, tornar a aparèixer i anar al davant, és quan ja queda aquesta estructura que encara tenim a dia d'avui.
I aquí com ho varen viure? D'aquestes 11 confraries sitgetanes, en van desaparèixer algunes o es varen poder mantenir totes?
Clar, en aquest moment, aquestes prohibicions, com que aquí Sitges seguia el mateix rector,
sí.
pues no tenen afectació. A les visites pastorals no veus que se li digui res, no hi ha cap indicació de que aquestes, com que no tenien aprovació, desapareguin.
És a dir, aquella complicitat que va existir quan es va elaborar el document de les confraries per enviar a Madrid, per dir-ho d'alguna forma, és la complicitat que va continuar mantenint-se amb el rector, l'Ajuntament i les confraries en els anys posteriors al 1770.
Sí, i una mica el que et comentava, que les festes van seguir creixent.
Sí.
O sigui, els processos van seguir allargant recorregut, es feia més festa...
Com si no hagués passat res, vaja.
Sí, perquè clar, al final és una mica això. Si el bisbe ve aquí, el rector li diu que tot perfecte...
Que tot perfecte, doncs venga.
Tot està controladet, no hi ha cap cosa d'allò, clar, doncs se'n va i no estarà aquí el dia de Corpus. Per exemple, no estarà el dia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, no? Difícilment.
Sí.
I llavors per això, doncs, clar, moltes poblacions, el mateix l'exemple també de Berga, no? Per això moltes poblacions, la cosa va continuant, si tens la sort que el rector doncs, ja li semblava bé i bueno, es va com dissimulant. No?
Això va canviar en algun moment?
Sí, això va canviar i és un problema, i també volia fer una crida, aprofitar per fer una crida, ja que estic a la ràdio, perquè el que passa és que el 1792 es jubila aquest rector que portava 37 anys.
D'acord, és a dir, 12 anys després d'aquell document del 1770 que havia de servir perquè el cometes govern apretés els cargols a les confraries, 12 anys després es jubila el rector de la parròquia de Sitges.
Bueno, 1770-1792.
22 anys després. 22 anys després.
12 anys després de les prohibicions de Carles III.
Ah, exacte.
Igualment tot molt lluny, ja ha passat molts anys. Però clar, arriba un nou rector. Llavors, això el que provoca aquí Sitges una mica com d'escalabro.
Un dalt a baix.
Sí, de desconfiança absoluta. O sigui, diguem que ho veus per la documentació que era...
Bueno, esclar, havien viscut molt bé, no?
Sí, i també eren conscients no, que
alguna cosa que
dit, no havien dit, si es miraven tots els llibres de contes no quadraria res, no? O el que s'estava fent no era el que es pressuposava que s'havia de fer. Llavors, diguem que des de tant el Consell, tant l'Ajuntament com les confraries amb el rector fan dues accions. Una és que el rector de la parròquia escriu una consueta, que no consueta és perquè són totes les obligacions que té el rector a fer durant l'any, les celebracions, etcètera, no? Tot molt detallat. I això li escriu perquè el següent rector pues, ho pugui seguir. Que al final, clar, és una persona que porta 37 anys, sí. Evidentment, clar, ha canviat molt, no? Tots els actes que fa, i llavors també està bé. I també és una manera, al final, de dir, bueno, si li diuen que faci això, no? A priori haurà de seguir el que aquí està documentat, no? Que és el que feia el rector abans, sí. No? De tota la vida, no?
D'acord.
Aquesta és una acció. L'altra acció...
És a dir, aquest de tota la vida va ser el que es va... Diguem-ne, l'argument que es va utilitzar perquè l'Ajuntament redactés aquesta consueta perquè el nou rector que arribés tingués ja d'entrada unes certes obligacions que complir.
Sí, però això ho redactava el rector.
Això ho redactava el rector, sí. És a dir, el rector abans de marxar, per dir-ho d'alguna forma.
Hi ha un moment en què coincideixen els dos, i el rector abans de marxar ja havia escrit tot el que ell feia.
D'acord. És a dir, el rector sortint ja va deixar per escrit, el rector entrant, diguem-ne el que serien les seves obligacions.
Sí. Que és una documentació que a mi, per exemple, m'ha servit molt, perquè clar, ja he documentat per Corpus, per exemple, he documentat tot el recorregut, que hi ha molt de detall de totes les coses que s'han de fer.
D'acord. I des del punt de vista de l'Ajuntament?
Des del punt de vista de l'Ajuntament, el que es va fer, juntament amb complicitat del rector i les confraries, és que pocs dies abans de marxar el rector va treure els llibres de comptes de cada confraria de l'arxiu de la parròquia i els hi va donar a cada administrador. Llavors, clar, diguem que el nou rector no podia saber quants diners tenia cada confraria.
Exactament.
Perquè els llibres de comptes no,
no
estaven
tenia allà.
No estaven allà. Llavors, això provoca que els anys següents, justament aquest rector que venia també era una mica personatge, li importava bastant els imports que se li pagaven,
sí.
I també podríem dir que tenia personalitat, perquè comença a tenir litigis durs amb totes les confraries i amb l'Ajuntament.
O sigui que a finals del segle XVIII, com va passar a inicis del segle XVIII, va tornar a haver-hi litigis entre confraries, ajuntament i parròquia, però en aquest cas perquè el nou rector tenia una visió molt, diguem-ne, estricta de tot el que feia referència als pagaments.
Bueno, estava totalment en desacord
del,
del que es feia, perquè no
obertament en desacord.
Sí, no tenia res a veure allò de principis del 18 amb... No, que quan deia personatge ho deia seriosament.
En el sentit d'una involució gairebé,
Sí, no, l'home és molt dur perquè agafa la Consueta i va escrivint per cada cosa que s'indica de la Consueta, indica el que ell està en desacord que això es faci.
I és a dir, allò que havia escrit l'antic rector va ser absolutament esmenat des de...
Li replica i dos anys després ja ho entrega al bisbe, entrega tota una documentació conforme a tot el que no creu que s'ha de fer.
Es va aconseguir tot allò que volia el nou rector?
No, però el litigi, ell va entrar el 1792,
sí.
No s'arriba a la Concòrdia fins al 1812, o sigui, 20 anys després no s'arriba a la Concòrdia. El problema d'això, i per això volia fer la crida aprofitant que estic a la ràdio, és que clar, al moment aquest de desconfiança, no, de li treuen els llibres de comptes, això el nou rector evidentment se'n dona compte, perquè han d'estar allà, i es comença a reclamar-ho, no? Reclama l'Ajuntament, que no tinc aquests llibres, reclama les confraries, i jo sí que l'Ajuntament i les confraries es tenen en banda i no sé, evidentment es neguen a donar-li. I clar, la desconfiança creix perquè és un, veu que no li volen dir el que cobren, els diners que hi ha, etc., i els altres van veient que aquest no para d'insistir, no?
Sí.
Clar, quan ja comencen els litigis o es queixa amb el bisbe, doncs encara és més accentuat. El problema, i també, per exemple, es queixa jo que dèiem de cada any, ell tenia dret amb l'Ajuntament a triar els nous administradors. Això se li nega completament.
Bé.
I és una cosa que escriu. A mi no se'm deixa, no se'm diu quins són els administradors, no se'm deixa triar, no veig els llibres de comptes, etc.
Vaja, un boicot en tota regla,
Sí, absolut. Ara, la meva crida era que aquests llibres de comptes, el que tenen cada llibre de comptes de la confraria, era en què gastava els diners la confraria. És com que aquests llibres es van donar als administradors, després hi ha tota aquesta desconfiança, i aquest rector està a 22 anys, o sigui, evidentment aquests llibres ja no tornen a l'arxiu parroquial. I a mi, des de totes les dades que he anat mirant, tinc molts dubtes de que 22 anys després retornessin. Jo crec que és algo que ja entre els administradors de cada confraria anava passant entre ells.
Sembla que ja sabem per on vas.
Llavors,
no deuen haver aparegut mai més aquests llibres.
Llavors, la meva crida era, o sigui, la diferència, per fer-ho fàcil, entre Sitges i Vilanova, la documentació que tenim, o sigui, a Vilanova, per exemple, poden dir que al segle XVIII ja tenien dos parelles de gegants grossos, ja tenien un drac, ja tenien una mulassa, sortien per Festa Major, sí, que sortien per Corpus...
Vols dir que aquells llibres són ara en barres?
Clar, i aquí Sitges no podem demostrar res d'això perquè no tenim cap d'aquests llibres. Llavors, jo sí que penso que algun de 11 confraries deu quedar. O sigui, no, un fons particular d'algú podria quedar. Llavors, la crida és si algú té algun papers antics de confraries, etc., Minerva, Santíssim Sagrament, Sant Bartomeu Santa Tecla, Sant Abdon i Sant Nen,
estem parlant Roser. Del segle XVIII,
Sí, estem parlant del segle XVIII, però evidentment és escritura en català o en castellà, o sigui, s'entén perfectament. Si fossin més antics ja serien llatí. Però si algú té, no cal que ho doni si no vol, però almenys permetre-ho escanejar, per permetre-ho estudiar. Pues és aquest punt diferencial que Sitges no podem demostrar des de quan tenim...
Hem d'entendre que reconstruiríem bona part de la història a partir d'aquests llibres, no?
No, canviaria tot completament.
Canviaria tot completament.
Canviar, o el que ja s'intueix, podríem dir, mira...
Tal, i venien aquests, i venien els altres, i no venien no sé qui, etc. Ens quedem amb aquesta crida, però una cosa més. Se sap el nom d'aquest rector que es va portar també amb nosaltres?
Ah, sí, els dos.
Els dos.
Me'ls conec de memòria.
Vinga, el bo, sí. Diguem-ne, el que va servir per fer aquest maquillatge.
Ah, si penso, si sapiguessin el que es parla d'ells. O sigui, el que va estar 37 anys, i hi havia...
I que al final va haver aquesta entesa tan maca...
Es deia mossèn Francesc Rafecas.
D'acord.
I el rector, que era personatge, però bé, també té una gràcia l'home, perquè almenys ens ha deixat molta documentació escrita. Vinga. Gràcies a ell tenim molta cosa.
Encara que sigui per queixar-se.
Sí. Era mossèn Joan Serrat.
D'acord. Doncs aquests dos rectors marquen d'alguna manera també el vincle, la relació entre confraries, església i municipalitat, ajuntament, al llarg del segle XVIII. Alguns dels detalls d'aquesta conferència que va fer el passat dissabte l'Eduard Tomàs, la defensa de les tradicions i festes sitgetanes al segle XVIII. Com dèiem, allò del de tota la vida que va servir d'alguna manera perquè els que havien de venir o els que apretaven per les festes sapiguessin que aquí hi havia coses que no es podien tocar o que hi havia persones que entenien que no es podien tocar determinades coses. Eduard, bona festa major, gràcies.
Igualment, moltes gràcies.